Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts avui, doncs, dimecres. Com dic moltes vegades, equador de la setmana. Tenim un estiuet de Sant Martí bastant agradable per venir aquí als estudis. I, a més, avui als estudis tinc tertúlia 100% femenina, o sigui que les noies estan al poder, per dir d'aquesta manera. Núria Segués, tu que ets la presidenta suplent del grup parlamentari Concòrdia, benvinguda.
Bon dia, Enric.
Un plaer que repeteixis.
I tant, el plaer és compartit.
Bueno, s'agraeix. Patrícia Mujica, tu que ets la secretària d'organització, també de l'organització, benvinguda.
Moltes gràcies.
Bueno, tu inaugures programa, per dir-ho
sí.
Així. Bueno, aviam, avui és cert que preparant el programa dic, ostres, dic, amb aquestes dues noies tinc per fer 3 hores, 4 hores i 5 hores de programa. Només tenim una hora, o sigui que l'aprofitarem al màxim. L'última vegada que vas venir hi havia una cosa que tu comentava abans de començar. Es parlava de pujar l'edat del consentiment per als menors d'edat. Aparentment no va haver-hi sintonia, diguem, amb la proposta que vareu fer en govern. És cert que dius, ostres, dius, avui dia la canalla entre l'accés que tenen a informació desitjada i no desitjada a la web, mitjans de comunicació que també, segons com, volen una certa part d'escàndol, que això forçament fomenta curiositat. Tot això, doncs, té un efecte, diguem, bola de neu, per dir-ho així, que genera curiositat, es vol informar, no agafen la bona informació i a partir d'aquí, doncs, conductes més o menys adients o adequades, per dir-ho així.
Sí, Enric, una mica recuperant doncs, la proposició que vam fer des del grup parlamentari de Concòrdia per respondre't a la pregunta sobre l'edat del consentiment. Aquesta proposta que vam fer de modificació del Codi Penal concretament tenia diversos objectius, no? Entre els quals el primer, com bé has assenyalat tu, és augmentar l'edat del consentiment. El Codi Penal actualment posa l'edat als 14 anys. Des de Concòrdia doncs, considerem que és una edat molt prematura. A tots ens xoca, no?, quan fem reflexions del tipus com és possible que una persona de 60 anys pugui estar amb una persona de 14 anys, amb una relació de poder i amb tot el que implica això. Per tant, era molt urgent, de fet, fer aquesta modificació, no? Vam aprofitar aquesta modificació també per fer diversos canvis sobre el consentiment i, a més, per establir un capítol destinat a la protecció de les agressions sexuals dels menors d'edat, que era, fins ara el Codi Penal no s'estipula en cap de les maneres i creiem doncs, que era molt convenient per ser més garantista i sobretot per protegir els menors de cara també al que comentaves, que són fenòmens multifactorials, no? Però també l'accés a les xarxes, l'accés a la comunicació fa que doncs, s'agreugin certs comportaments, no? En les nostres societats estem avessades, malauradament, a un fenomen que és la violència sexual, que és molt present, indistintament de l'edat, però nosaltres, legislativament, hem de poder posar els mecanismes a l'abast per protegir i emparar encara més doncs, les persones que puguin sentir-se més vulnerables, no? I molt lligat al que deies, malauradament, doncs, el govern ha emès un criteri desfavorable amb aquesta proposició de llei. Ens sorprèn força, doncs, és una qüestió per nosaltres molt transcendental i estem, com dir-ho, decepcionats en el sentit de que no ens hagin agafat el guant. Segurament el Codi Penal requereix de moltes altres modificacions, però era un bon punt de partida per començar a treballar sobre la qüestió. De tal manera doncs, que seguirà ajornant, malgrat ells diuen doncs, que hi treballaran o que ja estan treballant, però els fets són uns altres, no? Per tant...
Sí, com deies, bueno, en certs països que una noia de 14 anys estigui casat amb un de 60 no està mal vist i fins i tot es vanglòria per dir d'aquesta manera. Però bueno, ja estem en una societat moderna, per dir-ho així, i cert que hi ha algunes coses que poden ser més que xocants per aquest fet, no? Com dius molt bé, aquesta diferència. I a part d'això és 14 anys, a part que avui dia ja saben llatí i grec i molts més idiomes a 14 anys, per dir-ho així, dius... Quina percepció també de la realitat o de lo que comporta aquesta llibertat sexual tenir-la 14 anys també, o sigui que aquí hi ha una feina potser pedagògica de pares per començar, perquè ho tirem molt a l'escola també, però primer de pares i després també potser amb institucions educatives.
Sí, sí, totalment, al final és una qüestió també de la maduresa de la persona, no? Als 14 anys, quina capacitat tenim per decidir certes coses i identificant molt bé les relacions de coacció, de pressió, de relacions de poder, vull dir que hi ha molts factors, no, que entren aquí amb aquesta llibertat de decisió. No sé
a
si
mi,
Patricia...
A mi em sorprèn també que altres temes sí que els tenim. Per exemple, si entenem que una persona no pot consumir alcohol fins als 18 anys, que donem per fet que pot consentir sexualment als 14...
Ni comprar tabac, tampoc.
Ni comprar tabac, exactament. És a dir, decisions molt greus i que estan totalment encertades, que l'edat sigui als 18 i la majoria d'edat. Em sorprèn moltíssim que aquesta qüestió no sigui un fet evident, no? Que s'hagi de retardar l'edat.
I això no treu, evidentment, que es permetin les relacions sexuals entre adolescents, Vull dir, una cosa són les relacions de poder o quan hi ha molta diferència d'edat amb un menor d'edat, després si una persona de 20 anys vol tenir una relació amb una de 25, de 30 o de 40, vull dir, té més capacitat de decisió i d'empoderament i d'autodeterminació, no? Però en cap cas tampoc es vol estigmatitzar les relacions entre adolescents. Sabem que s'estan descobrint, que és una edat en la que doncs cada un fa la seva vida i fa el que pot amb el que té, però això no vol dir que les relacions entre menors estiguin penades ni molt menys. Senzillament és evitar aquestes relacions de poder dins de les relacions amb menors, sobretot.
Del que dieu és que, agafant tres exemples, el que dèiem, no poden consumir alcohol fins als 18, o sigui, a partir dels 18, per dir-ho així, comprar tabac tampoc, per dir-ho d'aquesta manera, condir un vehicle acompanyats a partir dels 16, dius... després, i aquí no sóc jurista, la responsabilitat legal dels actes d'un menor a partir de quina edat i quina responsabilitat se li pot inculpar, això ja és un altre també. Dius, però clar, 14 és molt jove. Dius, sí que fa 50 anys et casaves amb 18 o 20 anys, per dir-ho així. Avui dia, un jove amb 18 o 20 anys, no tinc estadístiques, però dubto que n'hi hagin que es casin al Principat amb 18 o 20 anys avui en dia. O sigui que
hi ha molts pocs casos, realment. Es va ajornant, no?, també per els reptes que tenim com a joves, no?, de cara a l'àmbit laboral, educatiu, es retarda tot actualment.
Igual que el fet de ser pares o mares, no?, també s'està retardant cada cop més perquè, bueno, doncs busques una estabilitat...
Patricia, tu que estàs a la Federació de Natació, piscina, cossos, joves, adolescents, tot el tema sexual, quan ja portes menys roba a sobre i que estàs amb edats, com deies molt bé la Nuri, que doncs, hi ha transformacions al cos, estàs en un àmbit doncs, diferent, també té que ser difícil de gestionar a nivell de clubs i a nivell de federació, perquè les hormones i les feromones estan, diguem, no vull dir dintre l'aigua, però estan a l'aire.
Sí, tant. Doncs sí, i bueno... vam fer-ho, ara et diré, fa un mes o dos, quan tinc una noció del temps una mica així, vam justament des de la federació hem fet formacions en aquest sentit, tant a clubs com als nostres tècnics i als membres de la federació en si, perquè és un tema que ens preocupa molt. I amb això som pioners, crec, dins d'Andorra, i jo personalment, però tots els membres de la federació també, i suposo que del partit també, estem molt alineats amb això, que és un tema crucial, que s'ha de tractar, s'ha de prevenir, s'ha de formar, per entendre bé on estan els límits i, sobretot, com actuar davant d'una sospita, perquè a vegades, com dir, a mi és la part que més em va agradar de la formació, no? Per saber una mica com tractar davant d'una sospita o d'un nen que ens pugui fer ell mateix un avís de que hi ha una situació així, perquè a vegades la sobrereacció... O per exemple, m'allargo massa amb el tema, si no m'ho dius. Per exemple, a vegades donen fins i tot dins de l'àmbit familiar. Llavors són temes molt delicats, com li dius a aquest nen que això està malament sense dir-li que el seu parent està fent una cosa dolenta. És molt interessant i crec que de veritat és un tema que s'hauria de tractar en tots els àmbits. I fer.
Del que dius, Patricia, hi ha, a part d'això, el paral·lel d'assetjament possible... per dir bullying, dintre o de l'àmbit esportiu o de l'àmbit escolar, que després s'extrapola a l'extraescolar també, el federatiu esportiu, per dir-ho d'una manera. O sigui, aquí també hi ha, com diguem, una olla amb diversos ingredients que dius, ostres, dius, la vàlvula de sobrepressió, per dir-ho així, com es pot regular? Perquè no té que ser gens ni mica fàcil, tampoc.
No gens, i és veritat que la Patrícia jo crec que apunta un tema molt important, que és la formació, la pedagogia, i més enllà de les lleis que emparen evidentment i ens protegeixen d'alguna manera, cal accions paral·leles de, doncs això, molt més pedagògiques, no? De dins els diferents pilars de socialització, la família, l'escola, els amics, les xarxes, saber exactament de què disposem i com podem resoldre o abordar situacions d'aquest tipus, no? Perquè a vegades és molt sobrevingut i en calent no saps ben bé, vull dir, tenir uns patrons i uns referents a l'hora de poder actuar, no? Perquè, com bé dius, tenim molts fronts oberts, no és només a l'àmbit escolar, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit esportiu o àmbits molt concrets físicament parlant, sinó que això ja s'ha expandit a la fase digital, que és molt més complicat també fer un seguiment molt més acurat pel tema de l'anonimat, etc. No? Per tant, aquí accions pedagògiques són imprescindibles i molt necessàries per acompanyar doncs, i per reduir o revertir aquests fenòmens que estan a l'ordre del dia, malauradament.
Sí, perquè no és per fer un paral·lel potser molt fàcil, però bé, hi ha hagut el cas OnlyFans, a Andorra, per exemple, hi ha països que s'estan plantejant que aquestes plataformes s'assimili a una forma de proxenetisme, dius, bé, nosaltres hem tingut el problema al país, dius, ostres, hi ha un problema.
Sí, sí.
La casuística ha sortit, per dir-ho així, dius, ostres, com a vegades ens agrada ser pioners també quan tenim un problema i per capacitat de país i de Consell General i de sistema polític tenir una capacitat de reacció potser més fàcil que no pas França o Espanya per als sistemes que tenen, dius, ostres, pensar de legislar una miqueta més severament aquestes pràctiques, perquè per fer un paral·lel, estàvem parlant de consentiment als 14 anys, doncs tota la bombolla que pot haver-hi de retroalimentació entre ells, tal. A partir d'aquí, tenir un perfil en una xarxa social a partir de certa edat. Que una cosa encadeni l'altra i ja tens el problema liat a casa sense saber-ho, perquè el jove, a les hores que té perdudes, té unes pràctiques que tu desconeixes completament, amb uns agreujants que podria haver-hi si va més lluny la cosa, també.
Sí, totalment. És molt encertat, jo crec que el que assenyales, Enric, perquè de fet és una qüestió que vam tractar, també vam elevar al Consell General el tema de l'OnlyFans, no? D'aquest tipus de negocis, on la línia està molt difuminada entre pornografia, proxenetisme, si ho fas perquè ho vols, si ho fas perquè tens una necessitat econòmica. No ens oblidem que dins de les... O sigui, de les persones que participen o que es guanyen la vida, per dir-ho d'alguna manera, entre moltes cometes, la vida OnlyFans, la majoria són dones. O sigui, aquí hi ha un biaix de gènere, no? molt evident, amb necessitats econòmiques. Després, ens consta que dins d'aquestes xarxes hi ha un intermediari, que podríem fer el símil, ho has dit tu molt bé, amb el proxenetisme. Hi ha algú que es queda el 50% dels beneficis de la persona que està a l'altra banda, produint les seves activitats. No entrarem al detall, no? Però vull dir que hi ha una relació aquí també de poder una vegada més en què algú s'està beneficiant de l'activitat d'una altra persona. O sigui, hi ha algú per sobre que està determinant què et quedes tu, què em quedo jo i com es gestiona. I a banda d'això, també parlant legislativament, jo crec que això també hi hem de fer un plantejament, però és veritat que tenim molts fronts oberts, però és una llei del benestar digital pels infants i pels adults i que tinguem major protecció en l'esfera digital, que jo penso que també és un repte que tenim pendent, no? I això va molt lligat també al tema que deies, Enric, sobre doncs, les activitats com OnlyFans, no? Que són purament a través de les pantalles.
Clar, la cosa que em ve al cap és que, a més, d'aquesta part retributiva, d'aquest intermediari, tributa, no tributa, cotitza, no cotitza, o sigui que, clar, aquí la cortina, diguem, és molt ampla, per dir-ho així, com em tapo darrere, per dir-ho d'una manera.
Volem pensar que almenys algo tribute, no? El que passa és com està declarant aquesta activitat, no? Que això, si em permeteu, Andorra a vegades està una... Jo que treballo a la banca, no? A vegades he vist pues justament noves societats que venen i veus lo que demana d'inversió estrangera, que la descripció és una mica...
Ambigua.
Ambigua, sí, o poc detallada, anem a dir, i després veus l'activitat real que és. I jo crec que aquí a vegades se'ns estan escapant algunes cosetes.
I vindem una miqueta d'aquesta inversió estrangera. Parlaves d'una part professional que tens, Patrícia. Es va donar notícia, 4.000 empreses no han presentat els comptes de dos exercicis. Dius, quan veus així, dius, caram, sapiguem que hi ha 13.000 i pico o quasi 14.000 negocis a Andorra en tots els sectors d'activitats, dius, clar, si fas una regla de càlcul, dius caram, això és més d'un 20%, a partir d'una manera.
És un percentatge que fa por, realment, i jo crec que aquí, pues, evidentment, falten inspeccions, sobretot amb tributs, i ser més estrictes. És a dir, no estic parlant de posar més impostos, sinó dels que tenim, no? Que es compleixin i dins de les exempcions que fan els impostos, i també això també cal controlar una miqueta, del meu pare.
Sí, fer més seguiment, un seguiment més estricte, no? Igual que les entitats públiques, parapúbliques, se'ls exigeix també una sèrie de rendició de comptes per major transparència, clar, les empreses també han d'estar obligades, doncs, a presentar les seves dades i poder fer-ne un seguiment, no? Aquí potser hi ha un problema de recursos humans, estructura, doncs que potser estan entrant, tenim moltes empreses a controlar i no arribem a tot, també podria ser,
sí,
Probablement.
Del que dius, Núria, fa pocs dies vàrem entrar diverses, diguem, tràmits a Consell General amb preguntes, una d'elles, dintre de moltes esmenes, hi havia, doncs, l'inversió estrangera, evidentment, quina part, diguem, es grava, què passa a fons perdut, què no passa a fons perdut. Això seria com, no diré un peatge d'entrada, per dir d'una manera, però bueno, si et vols estar en un país, sí. tens un cost. Clar, arran d'això, com deien, és que, i deies tu molt bé, Patrícia, dius, quines empreses en inversió estrangera es posen, i entre el que presentes i després l'activitat, quina afiliació hi ha, o són coses diametralment oposades. Clar, aquí acabo d'obrir un meló enorme, eh?
Enorme.
Sí, enorme, però clar, si volem saber una miqueta qui ve, què fa, com ho controlem, per després tot l'efecte papallona, per dir-ho així, en demografia i en repercussions a la societat, és una de les bases, o sigui que aquí ja en tenim per 4 hores de
tot. Li has donat el clau, eh? Perquè jo crec que és un bon meló, en el sentit que ara tenim la capacitat justament de filtrar per tipologia d'autorització, i podríem filtrar per sector d'activitat. O sigui, ara per ara, el model que tenim ens ho permet. No ho estem fent i estem deixant entrar a tothom indistintament de si aporta un valor afegit o no al país. Això és un altre factor que cal tenir en compte, que canvia totalment amb l'acord d'associació. Que no hi entrarem, però vull dir que és un model que tenim, que té uns beneficis i que no els estem aprofitant, tenint en compte el que assenyalaves tu, Enric. Tenim un problema d'inversió estrangera en immobiliari, amb les conseqüències gravíssimes que té sobre el preu de l'habitatge. Tenim un problema de creixement demogràfic que se'ns està disparant, no és sostenible en relació ni als nostres recursos naturals, ni als nostres recursos públics, ni a les nostres infraestructures. Vull dir que aquí no estem filtrant absolutament res i estem en una situació que estem perdent el control en absolut, no? I per lligar una mica a una de les proposicions de llei que vam entrar farà 3 setmanes, que era en relació a una modificació sobre la llei d'immigració, però atacant o abordant concretament els permisos d'autorització per compte propi i per residències sense activitat, no? I en aquest sentit sí que exigíem doncs que les aportacions fossin molt més elevades del que preveu ara la llei, i d'alguna manera, doncs, reforçant aquest marc tributari, impedir l'especulació immobiliària, que és una qüestió, doncs, que ara per ara encara és un deure que tenim pendent, no? Vam entrar aquesta modificació, el govern va donar el criteri desfavorable a la proposta i al cap d'uns dies ells van, doncs, presentar aquesta proposició que li diríem la Òmnibus 2, que és la modificació de la llei del creixement sostenible. Del creixement sostenible, ja ho he dit bé. Amb modificacions molt més descafeinades que les que proposava Concòrdia, una vegada més, i creiem, doncs, que si volem desincentivar les inversions estrangeres en immobiliari, no hi ha molts secrets.
Del que dieu és cert que la llei Òmnibus ha donat molt per parlar, per dir-ho així. Jo vaig fer un comentari potser una miqueta còmic o sarcàstic, que dius, bueno, quan mires la definició d'Òmnibus, el diccionari és un carro que va tirat per cavalls i que va molt a poc i es para a cada lloc, no? No sé si va ser així, o sigui, és literal, no m'invento res, no? Dius, no sé si va ser així, diguem, les esmenes i el debat que va poder-hi haver-hi al Consell General al moment de la llei, però és cert que ha sortit una miqueta per alguns com... Un paraigües o un diable amagat, dius, bueno, replacem una problemàtica al 2027 i mentrestant doncs, anirem fent com podem.
Sí, et refereixes també a la congelació dels lloguers, entenc.
Per exemple, també, entre altres coses també.
Sí, bé, veurem ara entre aquesta proposta del govern a la comissió, farem esmenes, seguirem reivindicant el que ja hem fet des de fa 2 anys i mig, que és doncs a pujar també la inversió que han de fer els residents per compte propi. Evidentment que aquesta inversió no sigui en béns immobles, això és un punt molt clau i molt transcendental, que aquest import doncs, l'hem augmentat a 200.000 euros, per les residències passives ho hem augmentat a 1 milió, dels quals 100.000 euros van a fons perduts, 50.000 és un dipòsit a l'AFA i 25.000 euros per cada persona a càrrec que tingui el resident sense activitat. Vull dir, són propostes que hem anat fent, que seguirem defensant per tal de revertir la situació de la inversió. És una palanca de moltes altres, però vull dir, si sabem que aquesta gent aporta molts diners, que ho aportin amb altres sectors d'activitat. Parlàvem inicialment amb la intel·ligència artificial i què pot sortir d'aquí. Doncs potser és un sector a desenvolupar amb un alt valor afegit sobre la nostra economia, que ara per ara no tenim, i deixem d'invertir en immobiliari. Que al final no ens oblidem que l'habitatge és un dret i aquest dret s'està vulnerant en certa manera, no?
Sí, del que dius, ara hi tornem sobre la intel·ligència artificial. Clar, tu, Patrícia, que estàs en el sector bancari, evidentment, quan veiem Andorra, que durant molts anys ens han estigmatitzats, no? Estou un país gris, opac, fosc, ara fem els deures com cal, per dir d'una manera.
Massa.
Però, clar, si mirem una miqueta el nostre entorn, Jersey, Guernsey, Illes Verges, me'n descuido, dius, caram, dius... Cuidado, bueno, Cuba ja no en parlo, o sigui, fer una transacció, una transferència bancària a Cuba pot tenir el seu poema, o sigui que, clar, tot això, dius, ens mirem molt al melic, però tampoc no s'agafa en compte tot el que es fa malament al nostre voltant, i quan nosaltres ho fem bé.
Jo trobo que, bueno, potser ara em tiraré flors al meu sector, però realment el sector bancari fa... Som la policia allà, o sigui, som superestrictes, això dit, tots els nostres clients ens ho remarquen molt, que som especialment curosos amb totes les labors de control que fem de tot el que entra i tot el que surt. Llavors, jo crec que Andorra, amb això no hi ha dubte de que ara, evidentment, no sé, alguna cosa pot passar, però jo crec que han de ser ben poques perquè el meu dia a dia és de ser... La policia... És veritat que hi ha molts països amb... Bueno, no sé, Malta, per exemple, pots tenir una societat sense estar-hi físicament, no? O sigui, hi ha moltes modalitats de països i jo crec que cadascú pues, intenta trobar el model que li encaixi. Però és veritat que Andorra ha fet un esforç tremendo. Ja no som paradís fiscal, això que encara hi ha gent que s'ho pensa. Jo crec que està més que clar... que no ho som, que som transparents, que hi ha l'acord d'intercanvi d'informació fiscal, vull dir que es compleix amb rigorositat per lo que sé, per lo que he viscut i vamos, això crec que ningú ho pot posar en dubte.
Del que dius, segurament hi ha hagut diversos esdeveniments que han sigut generadors d'aquesta direcció que s'ha agafat avui dia. Hi ha hagut doncs, primer el senyor Sarkozy que ens va agafar un dia tirant les orelles quan va venir la visita. Esdeveniments han demostrat que tampoc no ell tenia un comportament exemplar. Ho deixarem aquí, de moment, que la cosa va patllar. Si no, també hi ha pogut haver-hi el cas BPA, també que ha sigut un generador d'acceleració de dir, escolta, tenim tots aquests marrons, entre cometes, que ens han sorgit, Entrecem la casa, així ens estem tranquils, perquè jo ara no sé el percentatge, però feia un temps el producte interior brut del país era un 24% del sector bancari, que estem parlant d'un percentatge, una quarta molt part, important. Molt important. Clar, tot això ha fet totes aquestes pràctiques, diem, més adients.
És evident, jo crec, que pues, com quan et renyen els pares que et portes especialment bé, doncs, evidentment, l'efecte, entre cometes, por, no? Suposo, amb tot lo de BPA i tot, ha ajudat. Tot i així, bueno, això és una opinió molt personal, no? Però almenys, clar, jo no porto tants anys, perquè tinc 35 anys, no? Doncs, no he viscut la banca de fa 30 anys, que potser era una mica diferent, però jo la sensació que he tingut, ja abans, vaig agafar una miqueta abans de l'intercanvi d'informació fiscal, és molt important fer una diferència. És a dir, Andorra, almenys la meva experiència és que es controlava l'origen de fons igualment que fos lícit. Una altra cosa és que, no, que aquesta persona això no ho declarés oficialment als seus països. Que això pot ser el que no es controlava abans i ara sí, ara molt. Però sí que les activitats il·lícites, bueno, parlàvem abans de l'OnlyFans, no? Pues, tot aquest tipus d'activitats, la meva experiència és que a la banca no agradaven abans tampoc. I també s'evitaven. Una mica els fenòmens youtubers al principi, i jo això sí que ho he viscut, el banc, els primers que van arribar, va costar una mica obrir-los els comptes, perquè hi havia cert desconeixement, desconfiança. Ara és més fàcil, no? Vull dir, perquè tothom entén la feina que fan i com ho monetitzen, tot això, però jo et puc dir que el 2016 no era tan evident obrir un compte amb youtuber.
Bueno, les coses van evolucionar a vegades no tan ràpid com voldríem, però és una cosa. Parlàvem de la llei Omnibus, Núria, fa un momentet, parlàvem també d'intel·ligència artificial. Cert que bueno, hi han hagut jornades de reflexió, hi haurà debats a nivell de la ciutadania, de model de país. És cert que, deies tu, doncs, ostres, no és un país tot tenim inversió estrangera, no és un país forçament d'immobiliari. Clar, és quin model de negoci tenim que generar, per dir-ho així, en el futur del país, perquè bé, tenim el calentament climàtic que no el podem desestimar i aturar, encara som un país de neu, per quants anys no ho sabem, però clar, tenim els recursos que tenim i tenim el model de país que tenim. És què et sortirà d'aquest viver d'idees, per dir-ho així, per on anem endavant també.
Sí, jo penso que aquí s'ha de fer una reflexió de país, no? Tenim un país que viu dels serveis i és una herència, no? I Andorra ha crescut així també, gràcies doncs, als serveis, com tu deies, el turisme de neu, turisme d'hostaleria, més de serveis, no? Enfocat en aquest sentit. Ens ha anat bé, ara. Potser hem de requalificar quin tipus de turisme volem. Quan? O sigui, qualitativament i quantitativament, no? També hem de fer una reflexió sobre el tipus de turisme que ve a Andorra. Si és un perfil més, entre cometes, low cost o quin perfil volem. Això d'una banda. I per altra banda, sabem que hem de complementar aquesta oferta de serveis, que és bona, que l'hem de mantenir mentre el canvi climàtic no se'ns tiri més a sobre i que puguem doncs, seguir doncs, potenciant les nostres pistes d'esquí, que jo penso doncs, que en podem estar molt orgullosos, igual que el nostre entorn natural que ens propicia doncs, fer moltes activitats de natura. No? Però més enllà d'això hem de trobar complements al nostre sector econòmic, no? I d'aquí doncs, jo penso que, com senyalaves, hem de fer una reflexió de quins sectors poden implementar-se a Andorra amb un valor afegit. Fa anys es parlava d'un Living Lab a Andorra, no? de potenciar la recerca, potenciar la innovació. Potser és una via a explorar, que ja s'està fent d'alguna manera, però potser cal potenciar-la molt més. L'intel·ligència artificial és un món també molt desconegut, però que potser doncs, cal veure aviam què se'ns presenta, com podem aterrissar-lo a Andorra, com podem adaptar el nostre sector o aquest sector d'activitat s'adapti al nostre context, tenint en compte doncs, les limitacions físiques que tenim a Andorra. Però bé, jo penso que és una reflexió interessant a fer i a captar qualsevol oportunitat amb aquest valor afegit del que parlàvem, no?
El gran repte, diguem, d'Andorra Turisme és arribar a desestacionalitzar el màxim possible, diguem, les estacions que hem conegut, estiu, hivern, i sabíem doncs, que de maig a juny doncs, la cosa era complicada, tardor també era una època complicada, els hotelers molt contents aquesta tardor, el mes d'octubre doncs, han tingut xifres superiors a el que no s'havia aconseguit des del 2018. Bueno, no sé si ha hagut un efecte doncs, de l'Andorra Cycling Masters, que ha portat polèmica per el cost que ha pogut generar també, però cert que estem buscant fórmules per tenir un turisme que quedi més dies a Andorra, forçadament amb una despesa més important, i també no un volum de gent que sigui incontrolable, perquè estem quasi fregant els 10 milions de visitants cada any també.
Sí, totalment. Jo aquí ara em fas pensar que és molt paradoxal, no? Perquè d'una banda volem desestacionalitzar, que ja em sembla bé, però això també té una afectació sobre la mà d'obra. I ara me n'estic anant de la pregunta inicial, però vull dir...
O va lligada,
Sí, perquè va molt relacionada. Tenim... Andorra funciona amb un sistema de quotes de temporers per estacions, amb el que implica de rotació de personal, de trobar habitatge, hi ha temporades on necessites molta més mà d'obra per aquesta estacionalització i la volem desestacionalitzar. Com ho hem de fer? Amb grans esdeveniments puntuals d'un dia, a valorar quin és l'impacte real econòmic, això, de, per exemple, posaves tu l'exemple del Cycling Masters, quin impacte econòmic ha tingut realment això a les parròquies, als hotelers? Cal valorar el resultat que s'ha obtingut, si ha mogut, si ha dinamitzat els comerços, els restaurants, etc. en aquell moment. I d'altra banda, parlàvem, se m'ha anat del cap el tercer factor que volia explicar, però bàsicament és una reflexió que hem de fer sobre la desestacionalització i el tipus de turisme, evidentment.
Clar, tu la tens que veure també a nivell de sector d'activitat bancària, que segons els mesos molta gent factura més o menys, també.
Ah, sí, a nivell facturació, sí. Sí, però és veritat que, clar, el sector bancari, doncs, ara ja no tenim aquests períodes de descans, o sigui que el sector bancari no parem. Però sí que és veritat que al nivell de facturació, doncs, sobretot de tot el que són hotels, restaurants, tot això es nota molt als períodes forts. Hi ha hotels, bueno, jo soc de Canillo originalment, i a Canillo, bueno, de Canillo cap a dalt, és, a l'octubre sempre està la majoria de les coses tancades, tot això, i encara es dona això. Crec que cada cop menys, però encara estem aquí, i tant de bo trobéssim les maneres de fer-ho al 100%, no? Que fos més estable tot l'any, que no depenguéssim tant només de la neu, tot i que, bueno, jo crec que és una bona cosa que tinguem aquest sector d'hivern tan desenvolupat i que funcioni.
I que a l'estiu és veritat que les estacions ofereixen altres serveis, doncs això, més de natura, activitats a l'aire lliure, vull dir que s'ha de seguir potenciant i, evidentment, trobar altres ofertes doncs, amb aquesta temporada que potser no atraiem tant turisme i aquestes campanyes que fan Andorra Turisme, també una vegada més insistim que cal valorar quin és l'impacte real d'aquestes mesures, si la gent puja per un dia i tornen a marxar. I veiem els punts fronterers, hi ha moments, punts àlgids de trànsit ultradents per accedir al Principat, que està gent pernocte, no pernocte, és evident que les pernoctacions van en augment, però també ho assenyalaves tu, quina és la despesa del turista que ve a Andorra, no?
Sí, la despesa mitja, que, com deies molt bé, aquestes últims dies i últimes setmanes hi ha hagut doncs, l'efecte doncs, aplicació entre èxit, també, ha generat una problemàtica de persones que venien per fer la temporada extracomunitaris que diuen, ostres, com ho posen en marxa, quan ho posen en marxa, em trobaré perjudicat, no em trobaré perjudicat. Això és una pedra a la sabata afegida, diguem, perquè camini bé, diguem, l'economia i els negocis, perquè, evidentment, si el negoci no tens personal, tens una closca buida, per dir-ho així.
És així, els negocis necessiten mà d'obra, és una evidència. I el turista vol els serveis. El turista ve aquí, vol anar al restaurant i vol anar a, no sé, al cinema i vol fer pues, tot el que sigui. I això, clar, és un problema. I el turista i el resident, si em permeteu, també. Tota aquesta gent adinerada, residents passius i tot, pues, també volen els serveis.
D'això, que era notícia avui, bueno, i ahir, França fins a l'abril no ho aplicarà. Espanya, potser per la problemàtica que tenim amb la ciutat veïna de la Seu, ens ha tirat de les orelles. Dius, veiem, sent, clar, un és país copríncep, per dir una manera, que és el veí de dalt, per dir-ho així. Espanya és el bisbat que a partir d'aquí, a nivell polític, no sabem les connexions que tenen o quina influència pot haver-hi. Però clar, són dos discursos d'una aplicació comunitària, per dir-ho així, sí, que l'un i l'altre fan una interpretació diferent de com ho aplicaran. Dius.
Jo crec que arribarem a trobar un encaix. No és veritat que van dir que seria a l'abril del 26 que entraria l'entrièxit a tots els punts fronterers, com si diguéssim aeroports, etc. Vull dir, tothom aplicarà la mateixa, el mateix control d'entrièxit. A Andorra, a la, pel que sabem, a la frontera del riu Runer tampoc alterarà excessivament, doncs es farà dels controls que s'estan fent actualment el 50% s'iran amb aquest sistema nou. Vull dir que al final tampoc altera a nivell de la fluïdesa de l'entrada de persones, com si diguéssim, no ha d'alterar excessivament. És veritat que tenim un problema amb la mà d'obra. Tornem doncs a aquestes persones que han excedit els 90 dies a l'espai Schengen i que ara han d'entrar a Andorra, doncs possiblement doncs, ens trobem amb aquesta dificultat, no? Però això torna a anar molt relacionat amb el que comentàvem inicialment, no? Andorra funciona amb un sistema d'estacionalitat i de mà d'obra temporera amb les dificultats que implica això quan has de contractar persones extracomunitàries per venir a fer feines perquè els salaris que oferim a Andorra doncs, són molt baixos comparativament als països veïns, en aquest sentit. Vull dir, és un peix que es mossega la cua. Si tu els salaris que ofereixes són uns, però no ets prou competitiu, ens passem els metges, ens passem el professional sanitari, amb educació, ens passem molts àmbits, amb molts altres àmbits, doncs és lògic que hagis d'anar a buscar altra mà d'obra, sobretot estrangera, fora d'Europa, fora de la comunitat europea, amb els problemes que implica això. És un altre dels riscos que té el nostre model. No?
Del que dius, Núria, és cert que parlàvem de 2027, de la llei Omnibus, 2027 i en eleccions generals també, es parla també doncs, de la reforma de les pensions, no parlo de França, perquè ells ja tenen el seu fregat i que s'ho facin, per dir-ho d'aquesta manera, però és cert que és uns reptes per la ciutadania, per a grups polítics, per candidats, que et dius, bueno, tampoc podem aplaçar tant el problema, per dir-ho així, perquè hi ha un moment que es té que agafar el toro per les banyes, per dir-ho d'aquesta manera, i què fem? Evidentment és poc electoralista el plantejament,
sí,
però hi haurà un moment que es tindrà que fer, exacte, es té que ser valent, es té que fer sí o sí. De moment, diguem, no dic que se'n parli amb la boca petita, no? Però es comenta el tema i dius, però qui s'atreveix a tirar-se a la piscina, per dir-ho així?
Al final no ens enganyarem. La qüestió és que Demòcrates per Andorra fa 12 anys que està governant. Fa 12 anys que hi ha qüestions que les ajornen. La reforma de les pensions, la legislatura passada, ja estava sobre la taula. De fet, es va crear una comissió específica per tractar la temàtica. No s'ha avançat. Lo més calent està a l'aigüera i seguim no sabent què passarà. Al final no ens oblidem que és Demòcrates per Andorra qui està governant i que hi ha accions i polítiques que han d'implementar el govern perquè són ells qui tenen la majoria. Vull dir, amb això no, jo crec que cal ser molt francs i no desviar-nos de qui té la potestat d'aplicar certes polítiques. Electoralistes o no? És que jo no ho mediria així, jo penso que ho hem de medir és quin és el bé comú, amb quina situació ens trobem. És inajornable, hi ha qüestions que són inajornables i que, com que hi ha una falta de valentia o de consens, perquè a vegades, amb certs grups polítics, hi ha tanta diversitat d'opinions que posar-te d'acord amb una qüestió és tan complicat que fa que s'ajorni la decisió de posar en pràctica una reforma tan important com és la de les pensions, que haurem de tard o d'hora, i nosaltres doncs insistim en que cal posar, que ja s'està treballant amb la comissió i els companys estan fent molt bona feina intentant trobar aquests encaixos i veure quina és la millor fórmula en base doncs, als pilars més importants de la reforma, no? Però és evident que cal valentia, igual que amb la Comissió de Territori, que s'està fent una gran feina per replantejar el model urbanístic andorrà, els POUPs, els estudis de càrrega, la llei, la Legoto, la famosa Legoto. Vull dir que són decisions molt importants que fa temps que estan sobre la taula, són temàtiques que es tracten fa molt de temps i que no arribem tampoc a veure'n resultats tangibles, no?
Sí, tu que estàs al sector bancari, a més, dius... Això és una miqueta la clau de l'economia, per dir-ho d'una manera. Sí, o sigui, que és que entra, que surt, i a partir d'aquí com s'aguanta el vaixell navegant.
Que el balanç quadri. Sí, no, és una qüestió que és inajornable. De fet, bueno, jo sempre... És un tema que he tingut jo al cap des de que tinc ús de raó i que jo penso... Jo individualment m'he fet, des de que vaig començar a treballar un pla de pensions pensant en això. Vull dir que els meus pares, quan van arribar a Andorra fa 37 anys, també es van fer un pla de pensions, perquè ells van fer aquesta reflexió. Van dir, si jo tributo poc i aporto poc a la Seguretat Social, rebré poc. Ells pensaven rebré poc. Jo ja penso, no sé si rebré res. Llavors, clar, és veritat que bueno, hi ha gent que pot tenir aquest estalvi i hi ha gent que li és molt complicat fer aquest esforç. I sobretot en aquest moment on bueno, el nivell de vida d'Andorra, doncs tots sabem que ha augmentat moltíssim i el salari doncs no a la mateixa proporció ni a la mateixa velocitat, no? Llavors és un tema que...
I el cost intergeneracional d'algunes mesures, no? Perquè aquí els joves són els més perjudicats, perquè els nostres pares... Mon pare, per exemple, està jubilat i cobra una pensió. El que no tinc clar és que, no la meva generació, perquè ja ho dono per perdut, però la generació entre el meu pare i jo, arribaran molt al límit, no? I això és un cost per les generacions que pugen.
I si em permets, a part d'això, la generació dels nostres pares, amb el seu treball i tot, la majoria van poder adquirir una vivenda, etcètera, etcètera, que fa que la jubilació... doncs tinguin una comoditat, no? És a dir, encara que la pensió sigui una mica més petita, doncs si tu ja tens el teu sostre, tens despeses importants que ja no has d'assumir, doncs pots viure, no? Però els joves d'ara, que és, avui en dia és, no diré impossible, però molt difícil que puguin comprar una vivenda, si a sobre després no tindran pensió i tot, ens espera un futur... que fa por,
sí. Fa por. De fet, hi ha una part de la població que ara s'estan jubilant que han de marxar d'Andorra perquè estan en règim de lloguer. Recordem que un 70% de la població d'Andorra viu en règim de lloguer i com que la pensió no arriba ni tan sols o és molt justa, fan doncs que hagin de marxar al seu lloc d'origen perquè allà sí que tenen garantit un habitatge o una propietat que en el seu moment doncs van adquirir, no? Però vull dir que això també suposa un problema de rotació, bueno, d'emigració, no, al final.
Del que comentàvem, no entrarem en la part d'acord d'associació, perquè si no ja no tinc temps per al programa fins al dematí i fem jornada contínua de 24 hores. Es comentava doncs, que l'acord d'associació tindrà que ser mixt, ho deia el senyor Macomb. Bé, això no sé si agilitza, dificulta la percepció de la ciutadania de cara a l'acord, dius, per molta gent és una nebulosa digna, diguem, d'espais intersiderals, per dir-ho així, o sigui, estàs en una altra galàxia, perquè estic segur que parem 100 persones per al carrer i dius, escolta, tu l'acord d'associació què en penses? I et dirà, si no, ve malament, i no li demanis més detalls, no? Bueno, això afegeix, diguem, un pas més dintre de tot el recorregut ja llarg del procés, per dir-ho així.
Sí, es dilaten els timings inevitablement doncs amb aquesta decisió que veurem, bueno, jo entenc que si era, ja França ja ho ha avançat, la mixitat de l'acord fa doncs que s'ajornin perquè no deixa ser que els 27 estats han de donar la seva opinió pel que fa doncs amb aquest acord, perquè infringeix les competències nacionals dels estats i per tant s'ho han de tornar a mirar, bueno, s'ho han de mirar realment, no? I donar el seu vistiplau i a partir d'aquí veurem. El que sí que nosaltres creiem des de Concòrdia és que hi havia un compromís electoral per part de Demòcrates per Andorra de celebrar un referèndum consultiu, però que s'agafaria com a vinculant doncs, per veure si s'aprovaria o no l'acord d'associació. Creiem que abans que Europa o que Brussel·les es decideixi això, cal celebrar aquest referèndum, perquè el que no farem és que finalment Europa decideixi que es tiri endavant aquest acord d'associació, que es signi, i que després demanem l'opinió del poble andorrà, i si resulta que l'opinió final és no amb aquest acord d'associació, com anem a Europa a dir-los, ei, que casa nostra ens han dit que no, però ja l'hem signat, no? És una, o sigui, els timings, no? La cronologia dels fets està una mica...
Sí, entenc molt bé el que vols dir. Per fer-ho senzill, dius, escolta, abans que us poseu els 27 d'acords, que n'hi ha per rato, perquè segons...
Sí, pot ser llarg el procés.
Bueno, el que passa és que
per
depèn...
Per prioritats, també.
Sí, depèn la pila de carpetes que tinguis sobre el despatx, ja veurem la d'Andorra on va situada en cada país, per dir-ho així, no?
Exacte.
Un cop aquests 27 es senten i miren la mateixa carpeta, que és una cosa, o miren que després nosaltres diuen, escolta, que molt bé, vosaltres dieu que sí, però nosaltres hem votat i finalment no. Em podem dir que és un acord que està fent l'andorrà, per dir una manera, perquè...
Si li vols dir així. No, però el que està clar és que l'acord ja està tancat, amb la qual el referèndum es podria fer, perquè no hi ha cap altra modificació del text que sigui plausible ara per ara, amb la qual o sigui, es podria fer el referèndum. L'altra cosa és el resultat que s'obtindrà. De fet, ara, si no vaig errada, diria que vaig llegir l'altre dia a xarxes que Andorra Recerca i Innovació ha iniciat la campanya de l'Observatori en la que s'han incorporat preguntes relacionades amb l'acord d'associació. Això també serà un altre termòmetre i un altre indicador per veure doncs, una mica això que deies, aquestes 100 persones que ara pararien pel carrer, què ens dirien de l'acord? Perquè és veritat que, doncs, que és un dossier molt, molt tècnic. I que és lògic, no?, que part de la població no en tingui ni idea. Vull dir, te l'has d'estudiar per entendre un mínim o venir del sector, però no és un, no crec que sigui un tema com tan planer com perquè la gent tingui tan coneixement com per dir, no? No sé, Patrícia.
Bueno, sobretot amb tots els aspectes, no? Perquè suposo que la gent haurà sentit els que ha interessat que coneguin.
Clar.
De cada part, deixarem així. I bueno, n'hi ha molts d'altres que potser no s'han sentit tant o la gent no és tan coneixedora de les implicacions.
Sí, veurem, hi ha encara segurament per molt parlar, llegir, escriure i esperar en temps, perquè com dius tu, els timings es van dilatant i bueno, ja, al final no ens en recordarem, potser.
Ja ho sabrem. Què hi havia amb aquella cosa?
El 2035. Escolta, que em sembla que parlàvem el 2025 d'una cosa. Bueno, ja ho veurem. Va, per tancar programa, Casa Muntanya, que doncs, té l'Illa Carlemany, hi ha un projecte d'un altre centre comercial en l'Illa Carlemany 2, on estava abans doncs, el Monza. Bé, un mes, es parla del 2027. Bueno, això ens estan creixent els bolets com els centres comercials, quasi.
La veritat és que jo estic sorpresa de... Suposo que hauran fet els seus estudis de mercat i tot, però estic sorpresa que hi hagi tant interès per aquest volum tan enorme de centres comercials al país. A mi és una cosa que em té sense... Que
no... Fascinant, no?
Sí,
que diguis,
sí, sí.
Com pot ser que continuem implementant aquest model de supermercat, de gran superfície? Quants en tenim?
I quants estan fent-se, no? Vull dir...
Quants estan en procés?
El FENE, entenc que s'acabarà.
No sé, sí, en breus, no?
Ve, no?
Sí.
El FENE en breu, tenim tota la part de la Margineda, també, doncs ja... Clar, amb la problemàtica afegida, et dius, molt bé, l'obres, qui poses dintre? O sigui que...
Sí, sí.
Tornem enrere una miqueta a la tertúlia, dius, molt bé, demogràficament, com ho fem? Perquè si fa falta tantes persones per aquests metres quadrats i aquestes superfícies comercials que volem... on els traiem?
D'on els traiem? On viuran? És que, sí, jo suposo que ho hauran estudiat els inversors, però és realment sorprenent. Jo no em quadre.
Sí, d'una banda, per lo que deia la Patrícia, els estudis de màrqueting de que estiguin convençuts de que els hi tirarà el projecte, quan al final el que estàs oferint ja existeix. Vull dir, quin és el diferencial respecte... No vull fer publicitat, però a l'Avinguda Carlemany tens un gran centre. Què oferirà de diferent amb aquest nou projecte? Això de una, i després la Patrícia jo crec que ha estat molt hàbil aquí assenyalant qüestió de mà d'obra, quanta gent requereix obrir un centre comercial, quanta gent has de tenir treballant-hi i on viuran aquestes persones. si ja tenim una pressió demogràfica, una pressió sobre l'habitatge, que no tenim oferta d'habitatge a preu assequible, perquè de luxe en tenim, tenim un munt, però realment no tothom s'ho pot pagar, amb la qual aquí hi ha moltes preguntes i molts interrogants, no?, d'entendre això d'una banda i per altra banda quin és l'interès d'autoritzar aquestes grans superfícies una vegada més. Sabem que hi ha una coordinació, vull dir, que govern i els comuns hi tenen molt a veure perquè tenen competències sobre l'autorització, però més enllà d'això, quin és l'interès de seguir permetent aquest tipus d'autoritzacions, no?
Bueno, hi ha una recaptació de taxes de metres quadrats consolidats i altres coses, però bueno, això és efímer, per dir una manera, a part de després del que ingressis de digi i de cotitzacions, impost de societats i altres coses. O sigui, una cosa va lligar amb l'altra, és un global, per dir-ho així. Patrícia Mujica, moltes gràcies per haver vingut avui.
A tu, moltes gràcies.
Un plaer per a la teva estrena aquí amb nosaltres als Estudis de Ràdio Valira. Núria Segués, merci per la teva presència.
A vosaltres.
Tu ets repetidora, o sigui que...
Sí, i seguirem venint, no pateixis.
Un plaer tenir-vos aquí. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.